L'endemà del sorteig, ara és l'hora de la logística.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Si ahir a aquesta hora el gran dubte era qui seria el rival del Sabadell al play-off, 24 hores després estem ja amb qüestions operatives. De preparar el viatge per la tornada, de saber quan es jugaran els partits, on, preu de les entrades, etc, etc. El de casa, misteri resolt. De fet, en tenia ben poc. Des d'un inici ja ho vam explicar, al final l'horari de l'anada serà diumenge a 7:45 a la Nova Creu Alta i en directe per la Televisió de Catalunya, per Esport 3. En dia de clàssic, jugar diumenge implicava anar al vespre i no a primera hora de la tarda per no coincidir. I com ja explicava ahir mateix Bruno Batlle, aquí a Ràdio Sabadell només coneix el rival a la primera eliminatòria amb entrada de franc pels socis. Falta l'altra part, la que segurament té més història per allò de pensar en el desplaçament. El fet de ser contra un filial té coses bones i d'altres que no ho són tant. Bàsicament, per l'Eibar, no seria la principal prioritat com a club ara mateix aquest play-off. Mentre la majoria d'eliminatòries ja tenen a hores d'ara dia, horari, preus definits, aquí encara estem pendents fins i tot de l'escenari, que tot apunta que serà Ipurua, però a hores d'ara s'està duent a terme una reunió al Club Eibar Tarra per preparar tot l'operatiu de seguretat, dia, hora, entrades, visitants, etc, etc. Veurem si es confirmen. Per tant, les primeres sospites que el club guipuscoà no hauria de posar massa problemes per la presència d'arlequinats i que obrirà les portes d'Ipurua. La diferència és important, eh? Més de 7.000 persones de diferència entre la capacitat d'Umbe i la de l'estadi de l'Eibar. Insisteixo, des de fa una horeta estan reunits al Club Basc per decidir totes aquestes preguntes del milió que encara no tenen resposta, però que sembla que la podrien tenir en breu. Bàsicament, el dia, l'hora, el preu i l'estadi on es jugarà la tornada d'aquest Eibar Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González de les Vies de So arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Avui dia de Champions masculina, el Barcelona es juga a partir de les 9 el primer bitllet per la final. Lewandowski podria arribar a temps contra l'Inter, però Valde tornarà a ser baixa a Milà a l'anada 3-3 a Montjuïc. El Girona va guanyar ahir 1-0 al Mallorca en el partit que tancava la jornada a la primera divisió masculina. Ho va fer amb un matiner gol d'Estuani, que li serveix per distanciar-se en 6 punts del descens. I a l'Eurolliga de bàsquet, avui a les 7, cinquè partit de la sèrie entre el Mònaco i el Barça. L'equip de Joan Peñarroya ha empatat el 2-0 monegasc de sortida, però mai cap equip ha guanyat els tres últims partits d'una sèrie jugant el cinquè fora de casa. I aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
L'última hora d'aquest play-off, d'aquest Sabadell Eibar B, els incidents que malauradament ha patit el Can Rull Rómulo Tronchoni en diferents categories, l'ascens del Valero Sabadell femení, el descens del Mercantil, futbol sala, handbol o squash.
La notícia curiosa.
En 24 hores, des que ahir es va conèixer l'aparellament Eibar B-Sabadell, el documental que van fer en el seu dia, Tornar 10 anys d'Ipurua, ha registrat més d'un centenar de visualitzacions noves. Hi ha nostàlgia, pel que sembla, i també ganes de tornar-hi.
De quin partit no estarem pendents?
Del Golden Arrows contra l'Orlando Pirates a les 7 PSL de Sud-àfrica.
I a les xarxes socials.
El ciclista David Domínguez penjava una story coincidint en un entrenament amb Daniel Felipe Martínez. El de Castellarnau desitjava sort al colombià del Red Bull Bora a través d'Instagram de cara al Giro d'Itàlia.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un altre ciclista sabadellenc, un altre David, en aquest cas de la Cruz.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Mig Quart de dues, hem anat per feina. Avui anem de cara a barraca i, a més, ho fem a la nova Creu Alta, no perquè hi hagi roda de premsa de cap jugador o tècnic arlequinat a hores d'ara al temple, però sí que tenim per allà el Sergi Garcés, per tant, els nostres ulls en la prèvia d'aquesta nova eliminatòria d'ascens d'aquest Sabadell Eibar B, que diumenge a 7:45 arrencarà precisament en aquell escenari a la nova Creu Alta. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
No ho hem parlat avui. Jo diria que avui és dia de descans per la plantilla. M'imagino que certa tranquil·litat avui al temple, no?
Sí, absoluta tranquil·litat, com a mínim per la part futbolística. Després, si vols, et faig una petita pinzellada del que ha de venir, però a nivell futbolístic avui calma absoluta. De fet, l'equip, com dius, gaudeix del seu dia de descans i no serà fins demà, no serà fins demà, aquí també, en aquest mateix escenari, que no començaran a preparar els homes de David Movilla aquest partit, aquesta primera eliminatòria i aquesta anada de la primera eliminatòria que enfrontarà el Centre d'Esports amb la Societat Deportiva Eibar B, amb el filial del conjunt Eibar-Tarra.
Ahir no ho vam comentar, però clar, de Baracaldo a Eibar, ostres, ha estat de sort en aquest sentit logístic. El tècnic del Sabadell jugarà a tocar de casa.
Sí, home, sobretot per comparació, no? Si li hagués tocat anar al Sabadell a la província de Toledo, ha jugat a la Vera de la Reina, o a Múrcia, o fins i tot a Avilés, doncs és evident que estàvem parlant d'una altra realitat, però sí, no és exactament al costat, però pel que podia haver tocat, és evident que la família de David Movilla ho té bastant millor en quant a quilometratge que no pas els aficionats arlequinats que voldran ser-hi i que hi seran, si tot va bé, a Ipurua d'aquí a res, dues setmanetes.
Avui és més dia de logística que no de matèria esportiva. Segurament, a mesura que vagi avançant la setmana i s'acosti al partit, ja parlarem més dels perills, dels Galarza i companyia, d'Íñigo Pérez, que òbviament no és el del Rayo, i que estem parlant d'un tècnic molt jove d'Eibar, només 33 anys, i que l'any passat ja va ascendir amb el filial, d'un Eibar B, que per ser justos no seria exactament el mateix Eibar B que ens vam trobar ara fa una vintena llarga d'anys a segona divisió B, sinó que és una espècie de refundació o de canvi de nomenclatura del Vitoria, que era l'equip afiliat a l'Eibar ara fa alguna temporada. Però vaja, que ja tindrem temps per parlar de totes aquestes qüestions esportives. Sergi, avui és un dia de logística, eh? Un cop ja hem tingut coll avall el sorteig amb coitus interruptus també, amb aquella retransmissió televisiva que ahir ens va fer la guitza just quan tocava sortir la bola del rival del Sabadell i ens vam quedar tots parats sense entendre què estava passant, però un cop ja sabem el rival... hem vist en les últimes hores, no sé, per exemple, el Sant Andreu posar-se les mans al cap pels 25 euros que el Rayo Majadahonda cobrarà als aficionats quadribarrats que vulguin anar al Cerro del Espino. La majoria d'eliminatòries tenen ja dia, hora i estadi pel partit d'anada i el de tornada. Aquí el d'anada està tot decidit des de fa moltes hores, el de tornada tot pendent d'una reunió que, si no em dius el contrari, s'està duent a terme a hores d'ara.
Sí, i que estava en un principi programada, calendaritzada per ahir al vespre. De fet, hi ha aquí un punt de malestar, anem a dir-ho així, al Centre d'Esports Sabadell, perquè ahir a última hora donaven per fet que podrien començar a tancar temes logístics, de tots plegats, fins i tot pensant en tot el que serà el projecte de desplaçament i possibles mesures de desplaçament pensades pels aficionats i socis arlequinats, però per contra el que es van trobar és que no va haver-hi notícies des del País Basc, des d'Euskadi, i en canvi aquest matí els han emplaçat, com dius, a una reunió que, si tot ha anat en hora i no ha tingut cap més contratemps ni cap contraordre, ha hagut de començar doncs fa una horeta aproximadament, cap a les 12. Ara caldrà veure si ha anat per bona via, si ha arribat ja a decisions, que tu, tampoc estem ara aquí solucionant un desplaçament a la Lluna, però en tot cas és evident, i ho explicaves ja ahir, Adri, i també al Pau Vituri, després al Tribunal Preferent, que és lògic, parlant, tractant-se d'un filial i encara amb la temporada en marxa pel que fa al primer equip de l'Eibar, doncs que no et diré que ha passat a ser de tercer o quart grau d'importància, però home, no seria la principal preocupació que hi ha ara mateix a la Societat Deportiva Eibar aquesta eliminatòria d'ascens del seu filial per molt que sigui el Sabadell qui s'enfronta davant. Però bé, en tot cas, tant de bo que les pròximes hores puguem donar notícies, tant de bo que tots plegats puguem sortir de dubtes, gairebé de tots els elements, perquè estem donant per fet, perquè així se'ns ha fet saber, que en un tant percent, en una probabilitat molt, molt alta, l'eliminatòria de tornada es jugarà a l'estadi d'Ipurua i no a la ciutat esportiva d'Umbe, on habitualment juga els seus partits aquest filial del conjunt blaugrana, però per contra, és que no ho sabem del cert encara. Molt a prop de que sigui així, no definitiu, com tampoc ni molt menys és definitiu saber que el partit es jugarà amb gairebé tota probabilitat diumenge a la tarda, Adri, diumenge a la tarda, això sembla que tots ho tenim molt coll avall, però, clar, no és el mateix les 4 de la tarda que les 9 de la nit.
No, no.
Per tant, aquí estem a l'espera de saber tots aquests elements.
Sobretot per qüestió logística, amb els 500-600 quilòmetres que hi ha de distància entre Sabadell i Eibar. De fet, consultant en les últimes 24 hores gairebé totes les fonts, els dos clubs, incloent-hi converses amb l'Eibar, i fins i tot ahir que teníem, per exemple, gent d'aquest podcast de Guazen Eibar, que ens deia, home, si s'ha jugat contra l'Arenas amb aquest empat en l'última jornada a Ipurua, la lògica diu que en un playoff també, fins i tot per una raó de seguretat, d'operatiu de seguretat per la quantitat d'arlequinats que s'hi desplaçaran. I la sensació, igual que, com deies ara, és que no és ni molt menys aquest playoff una prioritat per la Societat Deportiva Eibar, també dona la sensació, insisteixo que és una qüestió més de feeling que no pas de decisions que ja s'hagin pres, però sembla, Sergi, que no hauria de posar excessius problemes l'equip eibartarra, com per exemple sí que ho va fer aquesta setmana el València Club de Futbol a l'hora d'afavorir la presència de seguidors arlequinats. També et dic, és força més senzill de fer-ho si es juga a Ipurua que no pas a Umbe. Si el partit és a Umbe sí que hi haurà problemes, perquè m'atreviria a dir gairebé que la meitat de les instal·lacions podrien ser perfectament del Sabadell si l'Eibar ho deixés, que no ho crec, però és que jo crec que estem, entre cometes i que se mantengui el verb, condemnats a acabar anant a Ipurua. I a més ho dèiem des del primer moment ahir ja, que hi ha partit de segona divisió el dissabte a primera hora. Per tant, estem parlant de diumenge sí o sí.
Sí, sí, en el cas del diumenge ja et dic que és una qüestió que es té molt coll avall des de fa, bé, pràcticament des d'ahir a la tarda, que ja tothom donava per fet aquesta circumstància, que serà Ipurua, com estàs dient, per totes aquestes raons que exposaves, és pràcticament segur. Ja no m'atreviria tant al tema de si és Ipurua, si seran molt generosos o no. És cert que tenim un últim precedent que no té res o molt poc a veure amb aquest de l'eliminatòria, llavors descens a futbol professional, llavors érem el primer equip de l'Eibar, mira si ha plogut des de llavors, eh? Però en tot cas, aquella vegada també recordem que tot i que l'estadi d'Ipurua estava meitat buit, per no dir pràcticament buit, la meitat buit, i en canvi no es van donar més de 200, gairebé 300 entrades al públic arlequinat, insisteixo, no té res o molt poc a veure amb aquesta eliminatòria d'ara, però jo no m'atreviria encara a llançar campanes al vol, no fos cas que tinguem també una mica de registre controlat en quant a les entrades que es vendran. Però bé, per no especular més sobre aquesta circumstància, fins que no tinguem tota la informació a la mà, el que està clar és això que estem dient, no? Que tot apunta que serà Ipurua i gairebé al 100% segur que per qüestions logístiques ha de ser diumenge a la tarda.
Doncs el dia de la logística. Avui veurem si es concreta alguna cosa després d'aquesta reunió operativa de seguretat, de planificar el que serà la tornada d'aquest Sabadell Eibar B. A casa, insistim, a 8:15 i amb les càmeres d'Esport 3 confirmant la seva presència, que m'imagino que és el que ha acabat de decidir, Sergi, l'horari definitiu. Ahir deia aquí en directe des d'un primer moment el director general Bruno Batlle que entre les 7 i les 8. També et dic, de cara al viatge de tornada, jugar a 8:15 per l'Eibar B tampoc seria el més còmode a nivell de desplaçament. Ja no parlo ni de l'afició, que al final m'imagino que igual que pel club, per l'aficionat eibartarra, no crec que es desplaci massa precisament per una primera eliminatòria del filial per pujar a primera federació. Però si per l'expedició que vingui per jugar el partit, arribaran tardet, a Eibar?
Sí, 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 està clar, està clar. Per la gent de Sabadell, ahir algú fins i tot es preguntava, home, doncs no és bona hora, és molt tard, la canalla, hem de recordar, com a mínim pels nens que estudien a Sabadell, que l'endemà és festiu, que és el dia de la salut, el dia de la Mare de Déu de la Salut, i per tant festivitat local a Sabadell, amb la qual cosa queda una mica solucionat aquest problema d'horari amb l'anada, però està clar que per la gent que no sigui de Sabadell i de manera més concreta, com estàs comentant, per el possible seguidor de l'Eibar, familiar de jugador de l'Eibar, que vulgui ser, que s'estigui plantejant la possibilitat de venir a Sabadell, és evident que estem parlant de que el partit pot acabar cap a quarts tocats de 10, i això doncs, no seria el millor dels escenaris com per planificar un desplaçament massiu. Crec recordar, i tiro de memòria, segur que tu m'ajudaràs més, i ja sé que ens estem remuntant a la prehistòria pràcticament, que ja en aquella eliminatòria que estem comentant de la temporada 10-11 no va haver-hi un desplaçament excessivament important d'aficionats de l'Eibar. Potser perquè el partit era d'anada, potser perquè es van reservar pel partit de tornada, potser, però tampoc recordo jo un desplaçament massiu d'aficionats del conjunt basc, i de fet els crec recordar que llavors s'ubicaven entre tribuna i gol sud i gol nord, no en el formatget actual del públic visitant, sinó en el córner que queda des de la tribuna més a la nostra esquerra. Però ja et dic, parlo molt de memòria i no em voldria tampoc equivocar massa.
I es va jugar, diria que diumenge al vespre també, aquell partit, i la tornada sí que va ser dissabte, en un horari bastant més matiner, perquè hi havia final de la Champions precisament després al vespre a Wembley. Recordo que van haver-hi alguns malaurats incidents aquí a Sabadell, i sí, el que comentes, no era tampoc un desplaçament massiu, tenint en compte que la nova Creu Alta es va omplir de gom a gom, que és segurament el ple més bèstia que hem vist en els últims 20-30 anys a l'estadi creualtenc. O sigui que per horari quadraria més o menys, per desplaçament, si pel primer equip ja no van desplaçar molta gent, tenint en compte que era un ascens a futbol professional, doncs el que dèiem, que m'imagino que alguna ibertarra que corri per aquí, per Catalunya, i poca cosa més. Et sembla, Sergi, que anem al terreny esportiu, encara que sigui dia de descans, o què?
Sí, anem al terreny esportiu, anem a posar una mica d'ordre a tot plegat, perquè és dia de tranquil·litat, però bé, setmana de molta, molta, molta notícia i de molta, molta, molta activitat a partir de demà.
I ho farem amb un nom propi, el d'Albert Urriols, que igual que dèiem que no havia acabat de rutllar o d'estar al tot fi, per exemple, fa un parell o tres de setmanes al derbi, recordo que havíem focalitzat una mica la zona del mig del camp, entre d'altres, perquè va fer aigües per tot arreu a l'Olímpic, al Sabadell, però que no ens va fer mostrar la seva gran versió a la qual ens té acostumats, el biguetà. Va ser triat, crec, ara tiro a memòria, Sergi, per l'audiència de Ràdio Sabadell com el millor d'aquest partit, de l'últim, contra el Mestalla, a Paterna.
Així és.
I amb la sensació, Sergi, que cada vegada més es nota el rodatge extra, els minuts de competició que té a les cames, un cop ja ha tancat definitivament el capítol de la recuperació de la lesió patida, i que arriba, no sé si dir en el millor moment, però sí en un bon moment de forma al playoff.
Mira, fent meves algunes de les expressions de David Movilla, diré que no, perquè encara està per venir la millor versió d'Albert Urriols, però sí que és cert que la imatge que vam veure, el joc que vam veure diumenge a Paterna, s'hi apropa o comença a recordar-nos aquella versió que ens va sorprendre gratament, com a mínim els que no teníem tan controlat a Albert Urriols, i ja em poso jo en primera persona, de les primeres jornades, del primer tram de la temporada, de fet diria fins que malauradament el Biguetà va caure lesionat i es va perdre doncs aquests 4 mesos llargs, a mi se m'han fet eterns, suposo que per part de l'afició arlequinada també, però va recordar i molt, i per tant és una bona notícia, sense que sigui més que això, però una bona notícia que el Sabadell i que el propi Urri comencin a recuperar aquesta versió d'un jugador que, no ens enganyem, havia de ser, ha estat i ha de ser encara molt i molt important en aquest projecte del Centre d'Esport Sabadell de cara al que resta de temporada.
He trobat la dada, per cert, 22 de maig, el Sabadell-Eibar un diumenge a les 19:30, per tant, 15 minutets abans del partit d'aquest diumenge, el partit d'aquella eliminatòria del 2011. Urri, hem comentat tot això, òbviament, Sergi, perquè diumenge parlaves amb ell, perquè ahir el vèiem al Tribuna Preferent amb els Pau Vitorí.
Sí, sí. El vèiem al Tribuna Preferent i va ser un dels protagonistes, com dèiem, en el postpartit. Vam poder parlar de tot una mica, sobretot del desenllaç del partit, però avui t'he volgut rescatar algun dels fragments ja mirant de cara al futur més immediat, i el futur més immediat és obvi, que més enllà de la tornada a la feina de demà, en quant al punt realment interessant és el partit de diumenge, és aquest inici d'eliminatòria de descens, aquesta de les dues, la primera de les dues eliminatòries que el Sabadell haurà de tirar endavant si vol tornar a ser equip de Primera Federació la temporada que ve, i sobretot pensant una miqueta en aquesta recuperació que hem vist del centre d'esports, ja no tant, i ho dèiem diumenge, Adri, ja no tant pel partit del Badalona Futur, sinó per la imatge i les sensacions de solidesa que va demostrar l'equip en un partit, ara sí, ja transcendental com era el d'aquest passat cap de setmana davant el València Mestalla. Doncs bé, per Urri, un aprenentatge i una demostració pel propi grup, per la pròpia plantilla arlequinada, que són capaços, diu, de fer front a qualsevol partit, a qualsevol escenari, i més pensant, com diem, en aquest playoff que ja el tenim aquí a tocar.
Això ens donarà moral i ànims de cara al play-off, de que podem anar a qualsevol camp a competir, i que la mentalitat ha de ser aquesta. Sabíem que l'últim desplaçament havia estat un nivell anímic un cop dur i que no havíem estat a l'alçada, però l'equip en tot moment tenies la sensació de que estava connectat al partit des del primer minut, i així ha sigut, sí. És un diguéssim una empenta anímica, sí.
Doncs una empenta anímica, passant pàgina, tot i que, com diu Movilla, no del tot, perquè s'ha de tenir fresc el record al derbi a Terrassa, aquella patacada faltant 3 jornades pel final. De fet, la lectura seria gairebé la mateixa en clau individual que en clau conjunta del rendiment a l'Olímpic, de la bona versió mostrada en l'últim partit, tant d'Urri en particular com de l'equip en general.
Sí, una sensació global, o sigui, un partit molt, molt coral del centre d'esport Sabadell, sòlid en defensa, com estem dient. De fet, ens vam fer un fart de recordar-ho, només un xut a porteria amb cert perill del Mestalla al llarg dels 90 minuts, i mira que el filial valencianista, Adri, si estava jugant també les seves opcions, les seves possibilitats d'haver estat en aquest playoff o en aquestes eliminatòries d'ascens, i que, per tant, també, cert o no, depenia d'ell mateix per assolir l'objectiu. Però sobretot és que l'equip després va estar molt segur, va voler tenir la pilota, va aconseguir treure-li la pilota en els moments determinants al filial del València, i al mateix temps, per acabar-ho de rematar i per anar gairebé línia per línia, et diré que va estar sòlid i efectiu al davant, que també és un altre dels elements que de cara a un playoff de descens pot ser determinant. Un playoff de descens en el qual entra aquell famós argument que ens fem molt pesats i repetitius al llarg de la temporada, de tots els partits tenen petits micropartits o partits, petits moments que poden ser determinants, els detalls que poden ser i han de ser importants i que per tant s'han de saber controlar, i al qual el propi Urri ens deia: bé, hi afegim una cosa més, també el saber gestionar la part emocional, la part del cap, que també juga un rol molt, però molt decisiu en partits o en eliminatòries, com la que ha d'afrontar el Sabadell a partir d'aquest diumenge contra l'Eibar B.
És una eliminatòria, llavors sabem que segurament el primer partit no es decidirà, i és una, com dius, dos partits, 180 minuts, inclús pot ser que hi hagi pròrroga, per tant, és molt important saber assumir cada moment de partit, saber el que toca cada moment, que això a vegades és difícil, saber gestionar emocions, i els play-offs també importen molts petits detalls.
Dues més d'Urri, no, Sergi?
Molt semblant aquesta, sobretot perquè ens recordava el propi Urri que ell no s'hi ha vist mai en una situació com l'actual, és a dir, no ha jugat mai un play-off o unes eliminatòries d'ascens al llarg de la seva trajectòria esportiva, Albert Urriols Urri. I per tant comentava o reiterava aquest aspecte, i sobretot un dels elements que més li han qüestionat al Sabadell aquest any, aquest punt de moments de desconnexió que ha viscut l'equip i que li han passat factura en més d'un partit, i que ja hem anat comentant al llarg de tota la temporada. Doncs bé, reiterava la importància de controlar tots aquests elements, també saber que els errors aquí et poden portar a perdre una eliminatòria en qüestió de segons.
Jo no he jugat cap playoff, llavors no m'he trobat en cap situació així, Però sí, el que t'he dit, que és molt important gestionar els moments, gestionar les emocions, perquè no pots permetre desconnexions en cap moment de l'eliminatòria, i sabent això, que és una eliminatòria, que inclús hi pot haver pròrroga, per tant les coses poden ser que vagi per llarg, i has d'estar estable i has d'estar connectat en tot moment.
I l'última, si vols, aquesta ja cap a un altre factor, que, home, algú dirà, tant de bo fos decisiu això del públic, i més en una eliminatòria, com estem dient, on pressuposem, i estem gairebé segurs, que la majoria d'aficionats, tant a casa com a fora, seran arlequinats, per allò de que el filial de l'Eibar arrossegarà, doncs, poqueta gent, es pressuposa, com a mínim, que arrossegarà pocs aficionats de cara al partit d'anada i també a casa seva en el partit de tornada. La importància de tenir aquest factor, aquest suport, diumenge només 75, o potser algun més, però en tot cas, poquets, però que es van deixar notar i que ho van poder celebrar amb els jugadors al final del partit de Paterna. Una afició que no ha fallat en tota la temporada, fins i tot ni en els pitjors moments que s'han viscut, i que per Albert Urri, gairebé en nom de tota la plantilla, està convençut que ara tornaran a demostrar que estan al costat de l'equip.
Més que mai necessitem que la gent ens doni suport, que hi hagi aquest caliu, aquest ambient que ens doni aquesta empenta al primer partit, i sabem que en aquest sentit la gent ha respost sempre, i sabem que també al segon partit tindrem gent, anem on anem, o sigui que sí que ens hem de fer forts a la nova Creu Alta.
Es nota que hi ha ganes de gran ambient, d'ambient de les grans ocasions a la nova Creu Alta dins del vestidor local, de poder gaudir d'una bona entrada diumenge a 7:45 contra l'Eibar B. Sergi, rematem el tema amb dues coses ràpides. La primera, em deies avui que hi ha novetats al voltant de Conrad García, de l'entrenador del filial del Centre d'Esports.
Sí, en tot cas no són confirmades, però sí alguns rumors que surten i que hem deixat caure a les xarxes socials. Si no, repeteixo gairebé literalment les paraules, Adri, si no m'han enganyat, Conrad García, no ho he pogut confirmar, també t'ho dic, Conrad García hauria comunicat ja al club la seva decisió de no continuar al capdavant del filial, al capdavant del Sabadell B, la temporada que ve. Recordem, un Conrad García que va assolir l'ascens l'any passat de Lliga Elit a Tercera Federació i que, malauradament, aquest any no ha aconseguit que el seu equip assoleixi la permanència. Doncs bé, si és cert el que m'expliquen, Conrad García ja hauria comunicat aquesta decisió de no fer-se càrrec del filial l'any que ve. Per tant, veurem quin és el futur del tècnic sabadellenc i quin pot ser aquest futur si és en un altre rol dintre del propi Centre d'Esports Sabadell, això ho haurem d'acabar de confirmar, o si directament, i després de molts anys, i gairebé diríem que des de Patufets fins al filial, i fins i tot amb aquest pas d'experiència de dos partits al capdavant del primer equip, aquesta mateixa temporada, doncs estaríem parlant de l'adeu d'un tècnic que gairebé ha fet tota la seva trajectòria doncs construint-se ell mateix des de la base, des del més a baix de l'obrador fins a la part més alta d'aquest obrador arlequinat.
I l'última, estava previst a aquesta hora, a 2:15, la presentació dels concerts del Centre d'Esports en col·laboració amb l'Observa. De fet, han de parlar, si són puntuals, en els propers minuts, Pau Morilla Giné com a president del Club Arlequinat i José Luis Castet com a director del Festival Observa. Ja avancem que això es podrà seguir amb tot deteniment, per exemple, al Notícies Migdia, només acabar aquest Hotel Suís, i a radiosabadell.fm, però vaja, Sergi, que teniu activitat artística i no esportiva avui a la nova Creu Alta.
I ja m'estranyava que havia vist jo a la Júlia Ramon, la companya d'informatius per aquí, i no sabia ben bé per què, no, és broma.
Ha comprat entrades pel Sabadell i Barber.
Correcte, que les demani a casa, en tot cas. Bromes a banda, estan per aquí. No ha vingut finalment el president, que tenia un compromís professional i no ha pogut assistir. Sí que i és el director general del club, Bruno Batlle, com dius, José Luis Castet, el director i organitzador del Festival Observa, per parlar d'aquests concerts organitzats pel Centre d'Esports Sabadell en col·laboració amb el propi Observa. De seguida, la Júlia Ramon segur que dona més informació. I una curiositat, avui dia descans per la plantilla, però convidat a l'acte i present en aquest acte, com a mínim així l'hem vist entrar ara fa una estona, un altre dels noms propis del partit del passat cap de setmana, Javi Delgado, el càntabre. És el jugador que avui ha vingut a acompanyar aquesta presentació, que, com dius, està ara mateix ja en marxa a la sala de premsa Miquel Quereda d'aquí de l'estadi de la nova Creu Alta.
Gràcies, Sergi, una abraçada.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I a tot això, el Valero Sabadell és nou equip de la preferent femenina. La victòria 2-3 al camp del Cirera amb aquesta cridòria de fons permet al conjunt arlequinat garantir-se una plaça d'ascens i de retruc també assaltar el lideratge a falta de dues jornades, ja que en el duel directe que hi havia a la part alta, l'Espanyol C, per cert, proper rival del Valero, va guanyar el Palau Tordera. Ara ho posem tot en ordre, però abans, Santi Fernández, entrenador d'aquest sènior femení del Centre d'Esports. Enhorabona, com estàs?
Hola, Adri, bona tarda, moltes gràcies.
La primera part de la feina ja està feta. Ara que han passat ja un parell de dies, escoltant, per exemple, els crits de les teves jugadores, què li passa un pel cap? Què se sent?
Bé, molta alegria. Encara ens dura aquest punt d'eufòria, no?, d'haver-ho aconseguit. Sí que és cert que després de guanyar el derbi a Sant Quirze ho teníem molt ben encarat i, bueno, ho desitjàvem molt i es va demostrar, no?, també al final com ho vam celebrar tots plegats. Ja et dic, al final tenim aquesta eufòria encara al cos i, bé, benvinguda sigui, clar.
El partit el dominàveu 0-2, però el Cirera us va empatar i al final el 2-3 definitiu va arribar faltant 10 minuts. Ja dèiem que aquest tram de Lliga era especialment dur, eh?
Sí, al final nosaltres sabem que el Cirera és dels equips complicats i el seu camp encara més, amb moltes anades i tornades, i a més, sempre competeixen i sempre hi ha aquest punt en el partit on tenen el moment de que es poden ficar. Hi ha vegades que aconsegueixen, hi ha d'altres que no, però la majoria de cops sí que ho fan. I en el nostre cas doncs, va ser així. Vam encaixar l'1-2 en una jugada de córner just abans del descans. Després de la segona part, potser sí que ens va costar una miqueta més entrar en el joc que volíem fer, fins que van arribar l'empat. Però al final és l'empenta de les jugadores i de les noies, és que va ser brutal. Van voler anar pels 3 punts, sent conscients de que amb el punt ens servia per assolir l'ascens. Però ja et dic, l'ambició que demostren cada setmana doncs, es va veure reflexada amb aconseguir el gol del 2-3.
De fet, des d'un primer moment heu dit que ok, l'objectiu de l'ascens, però que la idea és guanyar la Lliga directament. Se us ha posat molt de cara ara, eh? Depeneu de vosaltres mateixes.
Sí, sabíem que hi havia aquest calendari tan exigent pel final per tothom, perquè al final és el mateix per tots els equips i sabíem que aquí hi havia molts partits clau. I bé, l'altre dia parlàvem després de guanyar Torelló i dèiem lo de l'Espanyol Palau Tordera, no?, que jugaven aquesta setmana. Bueno, va guanyar l'Espanyol, aquest és el resultat que menys ens afavoria, si després nosaltres fèiem la feina com la vam fer. I ara, doncs, com bé dius, sí, tenim un partit molt maco diumenge a Olímpia per poder gairebé deixar sentenciada la Lliga a favor i esperem assolir-ho.
Per ubicar la gent, amb els marcadors aquests que comentàvem, Valero Sabadell, líder 70 punts, 2 més que el proper rival, l'Espanyol C, 3 per sobre de qui era el líder, el Palau Tordera, queden només 2 partits, la baraix del Palau Tordera sí que us el té guanyat, però l'últim enfrontament vostre és contra l'Olot, que és el QE sense puntuar, amb només 7 gols a favor i gairebé 200 en contra, per tant, puntuant en aquest duel directe contra l'equip Perico, sou virtualment campiones.
Sí, sabem que són 4 punts per assolir la Lliga i bé, els 3 punts d'Olot són 3 punts que els haurem d'assegurar al camp, però que finalment per números i per la situació tan complicada que té el femení de l'Olot aquesta temporada, doncs bé, pinta el partit i que bueno, sabem que aquest partit contra l'Espanyol segurament el punt ens pot valer.
Diumenge a les 4, per cert, just abans del partit del play-off del masculí, aquest Sabadell-Espanyol C. La última, què suposaria, a més de pujar, si acabeu també guanyant el títol de Lliga? Seria com la cirereta del pastís?
Sí, absolutament sí. És a dir, al final és el premi a la feina que portem fent des de l'agost, que vam començar la pretemporada. Sempre hem dit que el nostre principal objectiu era ser-hi a l'ascens, i més quan sabíem el tema de reestructuracions i de més. Et diria que era gairebé una obligació que el club estigués en aquesta situació per tot el que s'ha fet, la bona feina que s'ha fet en aquest temps al centre d'esports des de la base fins ara al primer equip. I com dius, sí, seria la cirereta, no? Doncs al final demostrar que hem sigut el millor equip de la Lliga també a nivell de punts, no només a nivell de joc i de sensacions, doncs seria refermar-ho, òbviament, i sí, clar, seria, doncs això, fantàstic.
Santi, felicita les jugadores, també a tot el cos tècnic de part nostra i ara pel títol. Una abraçada.
Moltes gràcies, Adi. Una abraçada.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
A En canvi, el desenllaç de temporada del Mercantil ha estat realment dramàtic. El descens dels Blaugrana a la Lliga Nacional Juvenil es va produir en el descompte de l'últim partit. Els dos Cartutó, que en tenien prou amb empatar a Girona per salvar-se a la divisió d'honor juvenil, guanyaven 0-1 amb el partit a punt de finalitzar i van acabar caient 2-1 en l'afegit. El tècnic encara se'n fa creus de tot plegat.
És un guió molt cruel, segurament pues, ni per als millors tractistes d'una pel·lícula d'error, no? Fins al minut 88 vas guanyant 0-1, t'empaten, i al minut 92 i mig encaixes el segon gol, quan portes des de la jornada 10 sense entrar al descens i tot el partit fent un esforç brutal i a un nivell competitiu molt alt, però això és el futbol.
Després de dues temporades a la màxima categoria estatal, el Mercantil torna així a la Lliga Nacional. Ho fa per aquesta derrota del Girona, unida a la golejada Saragossa d'un Cornellà, que estava contra les cordes fa dues setmanes, però que ha salvat in extremis la situació. Tutó, però, no creu que hagin baixat pel partit a Riudarenes o pels punts que van volar fa dues setmanes al camp del Santo Domingo Juventut, el que ja ha descendit, sinó que al final es tracta d'una qüestió de regularitat.
Quan un equip perd una categoria mai és per al partit de la jornada 30, sinó tu tens 30 jornades durant l'any per demostrar. Crec que tenim que tindre més la consciència tranquil·la que s'ha fet la feina molt ben feta, que no el tindre la llàstima de pensar, hòstia, és que aquell dia podré haver fet tal, perquè tot el que has fet durant tota la temporada és perquè senties que era el millor per l'equip o que tu podies fer a nivell individual, ja sigui jugador o cos tècnic. Aleshores, toca mirar cap endavant, forma part de l'aprenentatge per tothom i el Mercantil és un club molt gran que d'aquestes coses sempre surt més fort.
La forma com ha caigut el Mercantil recorda i molt el descens del Sabadell juvenil l'any passat. Els dos acaronaven la permanència, tenien l'opció de salvar-se contra un rival ja descendit amb setmanes de marge. No ho van fer i a l'últim partit i de forma cruel han acabat perdent la categoria, tant els arlequinats l'any passat com ara enguany els blaugranes. En el cas de Tutó, el tècnic, també ho escoltàvem ara, ha demanat aixecar-se d'aquest cop i entendre el mal tràngol d'un descens com un aprenentatge. Anem a analitzar què suposa aquest descens. Saludem el director esportiu del Mercantil. Hola, Carlos López, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé, gràcies.
D'entrada, què implica pel Mercantil la pèrdua d'aquesta divisió d'honor juvenil?
Bueno, implica un cop dur, perquè la veritat és que des que vam poder pujar fa dues temporades, crec que teníem més por de la que tocava i s'ha demostrat que vam poder fer pues, dos plantilles competitives i que ens hem merescut doncs, lluitar amb tot el dret del món a la categoria. La temporada passada ens en vam sortir, aquesta desgraciadament doncs no ha pogut ser al final, però bueno, al final si ho poses tot una miqueta en context, penso doncs, que el Mercantil ha representat de forma molt digna la disputa de la categoria de divisió d'honor.
Des de la jornada 10 estava l'equip fora del descens, el desenllaç ha estat cruel, com dèiem. La permanència és escapa a Saragossa en aquella oportunitat contra el Cuell ha descendit?
Jo penso que sí. Al final crec que l'equip ha fet una bona temporada, no se'ls pot retreure absolutament res i òbviament no és per quedar bé, sinó que ho penso realment. Però sí que és veritat que ja, jo penso que la temporada, òbviament, és regularitat. Escoltava el míster, que també ho deia, però crec que quan tu guanyes el dret de tenir aquesta opció real de poder-te salvar i no l'aprofites, doncs després es complica tot. Penso que va ser un punt important la derrota a Saragossa, que crec que l'equip és l'únic partit que potser no ha donat el nivell que nosaltres esperàvem, per nervis, per context, per el que fos, però és una realitat. També és veritat que contra l'Adam vam mereixer al final del partit, sobretot doncs, fer algun gol que no va entrar, i també és veritat que al minut 86 del diumenge passa una desgràcia que és absoluta, amb un error individual i amb una situació que no s'havia generat en tot el partit i que desgraciadament es genera doncs, a partir d'aquella acció concreta i dels minuts de descompte.
La sensació les últimes setmanes que teníeu a fregar aquesta segona salvació seguida a Divisió d'Honor que ara s'ha escapat, en què canvia de cara al futur la planificació que segur que ja teníeu feta?
Home, canvia, doncs, nosaltres, òbviament, doncs, hem fet com tots els clubs la nostra feina, hem estat convençuts tota la temporada que ho podíem aconseguir, per tant, hi ha hagut uns mesos de treball per part de molta gent del club implicada en intentar tornar a fer una plantilla competitiva per Divisió d'Honor. A partir d'aquí, doncs, òbviament, canvia, i els jugadors potser que volien venir, que ara ja no vindran, i ja haurem de reinventar-nos. Gràcies a Déu, doncs, tenim gent molt treballadora, tenim un departament de captació que crec que amb gent molt, molt vàlida. I mira, des d'ahir, que vam quedar tots a les 4 de la tarda i van sortir a les 10 de la nit al Mercantil, doncs des d'ahir ja estem començant, doncs, per intentar tornar.
Clar, ha de ser l'objectiu, m'imagino, de cara a l'any que ve.
Bueno, jo penso que l'any que ve el primer que hem de fer és assentar-nos, intentar fer un altre projecte a mig plaç. No m'ho marcaria com a objectiu, però sí que és important, sobretot el primer any, doncs, parar una miqueta al cop, intentar tornar a ser competitius, i, òbviament, si se'ns dona l'oportunitat, ho intentarem. Però més que objectiu, sobretot és això, parar una miqueta aquest cop, tornar a posar-nos a la Lliga Nacional i que l'ascens a la Lliga d'Honor torni a ser una il·lusió i no pas a veure si una obligació. Mm-hmm. Perquè crec que el Mercantil és un club molt, molt gran, però també és veritat que tenim algunes dificultats envers rivals, per exemple, que ens hem enfrontat aquestes dues temporades de Lliga d'Honor.
L'última i la típica i tòpica d'aquestes alçades de pel·lícula. Amb el míster heu parlat ja o no?
Doncs mira, amb el míster hem anat parlant des del minut zero. És veritat que no ens hem vist. Avui ens veurem. I estem tots una miqueta afectats, com és normal. Però bueno, ja et dic, l'entrenador és una persona de club, és una persona que ha treballat moltíssim, és una persona que nosaltres estimem molt i valorem molt la seva feina, i a partir d'aquí, doncs, com sempre fem al club, no? Ha de ser tot una miqueta parlar-ho entre tots, ha de ser una miqueta tots veure una mica on estem, perquè ja et dic, el més important és les persones, i ara mateix, al cop, la veritat, és que per la gent que ho sentim molt, doncs ha sigut tu.
Doncs Carlos López, el director esportiu del Mercantil, ànims i a recuperar la categoria perduda. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Una abraçada gran.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
De seguida continuem amb el futbol juvenil. Abans, aquesta última hora, estàvem pendents de la presentació dels concerts del Centre d'Esport Sabadell en col·laboració amb el festival Observa. Confirmats ja quins són els concerts i les dates. 13 de juny, Pedro Capó, òbviament no l'exfutbolista del Centre d'Esport Sabadell. Pedro Capó actuarà el 13 de juny aquí a Sabadell i l'endemà 14 la festa Flashback. Insisteixo, tota la informació d'aquí uns minuts al Notícies Migdia i a Ràdio Sabadell. FM. Ara sí, més futbol juvenil, en aquest cas a la Lliga Nacional, amb el Sabadell retallant distàncies amb les posicions d'ascens a Divisió d'Honor després de vèncer el líder, el Barça B. Hola, Pau Roche, com estàs?
Bon dia, Adri.
Tot i aquest triomf, els arlequinats, en el seu intent de retornar a la màxima categoria formativa, no depenen encara d'ells mateixos per aconseguir la desitjada promoció.
Així és, el Sabadell va acabar imposant-se en líder, tot i veure com els culers s'avançaven en dues ocasions, la primera al minut 6 de partit i la segona amb empat a 1 al marcador al minut 10 de la represa. Però el juvenil del Centre d'Esports va demostrar una gran fortalesa mental per capgirar el marcador i al 81 va arribar el definitiu gol de Gerai Muñoz, que culminava la remuntada. L'entrenador d'Arlequinat, Juanjo Roldán, es mostra satisfet amb la feina feta.
L'equip, el pla ofensiu el va portar a terme superbé des del principi fins al final, modificant algunes coses que ells van modificar, nosaltres alhora també, i crec que els jugadors es van sentir prou confiats per tenir la pilota quan l'havien de tenir, per jugar una mica més enllà quan havien de jugar, i crec que en atac jo crec que és la clau, no?, de la victòria, el poder tenir aquesta calma o aquest punt de pilota, perquè si no, al final està sota tot el partit està avançant.
Ara mateix, a falta de dos partits, el Sabadell no depèn d'ell mateix. Està empatat a punts amb el Martinenc, que ve d'empatar a 3 amb l'Adam, però amb el gol a baraix perdut. A més, els del Guinardó tenen un calendari força assequible. S'enfrontaran a l'Europa, el 9è, i l'Amposta, QE, i ja descendit. Per la seva banda, el Sabadell haurà d'acabar el seu turmalet particular. Després de rebre el Barça, s'hauran d'enfrontar l'Espanyol B, el segon, i el Sant Cugat, que ja està descendit. Per tant, els arlequinats han de fer un 6 de 6 i esperar una ensopegada sorprenent del Martinenc. Com dèiem, el pròxim compromís del Sabadell serà contra l'Espanyol B a Olímpia dissabte a 2 de 7.
Gràcies, Roig, fins ara.
Adeu.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I el Can Rull, Rómulo Tronchoni, s'ha vist esquitxat en els últims dies per un parell d'incidents violents en futbol formatiu. Hey! Això que escoltem de fons és el que va passar a l'Olímpic de Terrassa. L'entitat arlequinada feia un comunicat a xarxes on expressaven el rebuig als fets ocorreguts aquest cap de setmana, d'una banda, en un sub-9, l'A, del Can Rull contra el Joanenc, i de l'altra, del juvenil B, a Terrassa, contra el Terrassa. En aquesta nota, el club de la zona oest demanava disculpes i assegurava que actuaran amb contundència i prendran les mesures necessàries contra els causants d'aquestes baralles. A Instagram, de fet, el mateix Joanenc ha respost com a club, agraint la resposta institucional i emplaçant les entitats a treballar plegades per erradicar qualsevol tipus de violència al futbol base. Santi Ribalta, president del Can Rull, Rómulo Tronchoni, què tal, Santi, com estàs?
Hola, bon dia, Adri, què tal?
Primer de tot, els vídeos és veritat que corren ràpid pel món del futbol, però entenc que la majoria d'oients no sabran de què va el tema. Què va passar, per exemple? Començo per Terrassa i després anem a Sant Joan. A Terrassa, l'Olímpic, què va passar?
A Terrassa, doncs... Bueno, en primer lloc, vull condemnar totalment tots els fets ocorreguts aquest cap de setmana amb els dos episodis aquests fora de casa. I venint aquí a l'Olímpic de Terrassa, doncs, va haver una baralla entre personal nostre, tant d'entrenadors com jugadors, amb uns altres del Terrassa. A nosaltres, està clar, per un tema arbitrari, que no estaven d'acord amb el resultat, s'estan jugant al descens i pues, l'espurna va saltar i va veure uns fets lamentables i molt, molt difícils de pair com a entitat, la veritat.
A Sant Joan de Vilatorrada contra el Joanenc, en un sub-9, què va passar?
Pues amb el Joanenc, un pare d'un jugador, pues va agredir a l'àrbit.
Teniu identificades per això les persones, tant d'una banda com de l'altra, que van provocar els aldarulls? No sé si heu decidit ja quines sancions hi hauran. Parlàveu de contundència en aquest comunicat, no?
Identificades i expulsades. Ja ahir vam fer la reunió amb la directiva i els vam comunicar, vam fer reunió també amb els juvenils i amb el pare d'aquest home i del nano, i estan expulsats tots.
De quanta gent estem parlant? De quantes persones tot, expulsades?
En total, 7.
7 persones. Clar, al final, ho deia el mateix Joanenc, ho deia ara a xarxes, com d'important és treballar conjuntament, no? amb mà ferma, sobretot, per evitar que es repeteixin aquestes escenes.
Sí, mira, nosaltres, és que clar, ara sembla que és una obvietat, no? Nosaltres hem establert uns protocols al camp del Can Rull aquest any, val? Des que nosaltres som la directiva nova i doncs, hem volgut donar-li una volta i encara seguim, i no és suficient pel que es veu. Hem fet uns protocols en partits de risc que considerem de risc, i inclús la federació que va venir amb els delegats federatius en aquests partits ens ha felicitat, no? per veure el desplegament que fem, doncs, amb tanques, amb personal del club, identificats amb braçalets, cadascú en una zona determinada del camp, no deixar passar per segons quins jocs, acompanyant àrbits, aficions disperses cada un en el seu lloc, i ho hem fet, però no és suficient. No és suficient perquè al final és com l'altra vegada que vam anar amb una xerrada amb Mossos d'Esquadra. És un problema, sobretot a la franja de cadets i juvenils, és un problema ja crec que està societari, de la societat en si. No és nostre i no és del club en si. N'hi haurà clubs més que es barallen més i menys, està clar. Però crec que és un problema de la societat. Jo amb converses amb la federació també els hi he comunicat, no? Perquè hem tingut episodis en contra i a favor. O sigui, aquest ens ha tocat a nosaltres, però també hem rebut en altres camps. I al final jo crec que això s'hauria de mirar d'una altra manera, en el sentit de que hi hauria d'haver, des de la federació, com una mena de sancions als clubs en quant a punts. Al final, tot és esportiu. La gent, si tu, com a club, veus que aquests incidents es perjudiquen, no?, amb multes i això, que al final es cèntims i es pagaran i no passarà res. sinó amb sancions esportives de pèrdua de punts, jo crec que això mitigaria molt, molt la violència aquesta que hi ha.
Doncs...
Però, clar, què en diuen des de Federació? I ben dit, això es proposa en una assemblea i surt i no surt endavant, perquè els clubs serien els primers que dirien que no. M'entens?
Sí, sí, totalment, totalment. Mira, t'anava a dir, Santi, que té mèrit que facis aquesta reflexió quan, en aquest cas, seríeu els primers perjudicats, perquè, òbviament, com deies, estan identificades les persones i, en aquest cas, formaven part fins ara del Can Ruiz Rómulo Tronchoni. Per tant, estàs demanant directament una cosa que t'esquitxaria en contra a nivell esportiu.
Perfectament, però clar, però les accions al final s'han de pagar.
Sí, sí, s'han d'assumir, totalment.
Jo, com a club, votaria a favor, però clar, és això. Nosaltres amb clubs de la ciutat parlem, i a l'associació de clubs estem que va venir la regidora per parlar d'aquest aspecte i podem fer el que podem fer. Nosaltres al nostre camp sí que som responsables, per dir-ho així. El desplegament és que, per exemple, doncs, tota la directiva, tot el personal del club hagi d'estar tal dia, tal hora ja. I, clar, això és una cosa altruista al final que fem, no? Però no, hem d'estar allà perquè el bon funcionament, i clar, jo no crec que això sigui sa, per dir-ho.
Totalment, no. Sa no ho és, i menys encara quan veus, per exemple, que es tracta en un dels casos de sub-9, de nens de menys de 9 anys. Però vaja, ja que hi som, Santi, aprofito. Acaba de confirmar-se també el descens de l'amateur. No sé com a club què suposa també aquesta pèrdua de categoria del segona catalana.
Doncs la veritat és una pena. És una pena perquè, bueno, els nanos... Nosaltres hem intentat aquest any portar gent que havia estat al club, donar-li un caire no més identitari, per dir-ho així, i crec que, doncs, amb les baixes que han tingut tan importants de Suárez, de Bayern, de Manolo, que eren puntals, clar... Ara, pues, estem una mica en construcció. Clar, aquesta construcció, pues, a lo millor se'ns queda gran la segona. Però, bueno, jo crec que l'any que ve, amb el compromís dels nostres jugadors que són de la casa i que crec que la majoria seguiran al Can Rull, i amb la bona fornada que tenim de juvenils que pugen, tornarem aviat.
Doncs tant de bo que sí. Santi, que la propera vegada segur que serà per una altra raó més positiva. Una abraçada, gràcies.
Una abraçada, gràcies. Adéu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat, punés amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tram final de programa, anem a parlar de l'OAR Gràcia, que sap des d'ahir a la tarda el lloc i l'ordre dels partits de la fase d'ascens a or femenina. Les verdiblanques jugaran la lligueta per segon any consecutiu a Saragossa. És a dir, es repeteix l'escenari de l'any passat, amb el Xar Colores Zaragoza com a anfitrió. L'entrenadora gracienca Carol Carmona reconeix que Gràcia estan contents amb un desplaçament còmode com aquest.
A nivell de distància, bueno, el desplaçament és més o menys bo. Sí que és cert que hagués estat potser millor Lleida, perquè està aquí a Catalunya, però bueno, dins de les possibilitats, òbviament és millor Saragossa que Ermua. I bueno, no està molt, molt lluny, per tant jo crec que podrem desplaçar la nostra afició, tant de bo sigui així, i bé, bé, una pista que, bueno, ja coneixem.
Pel que fa al calendari, divendres el primer partit enfrontarà el Gràcia amb l'Air Rotabarri d'Ermua, dissabte hi haurà duel català, Lleida-Oar, i l'últim duel de la lligueta per les verdiblanques serà davant del Zaragoza. Carmona reconeix que hauria preferit no tancar el grup contra l'anfitrió.
Acabar contra l'anfitrió és un hàndicap, perquè al final si et jugues les coses l'últim partit, doncs a casa tindrà molta força aquest equip, però sí que és cert que tenia en compte que és una lligueta, com ben dius, potser l'últim partit ja s'ha tot decidit. Per tant, hem d'anar partit a partit, Lleida és un equip complicat, també ho és Colores, i hem d'analitzar Ermua a veure què tal, però si està ja i accedit a la fase final, segurament tindrà qualitat.
Els ascensos a or femenines decidiran d'aquí a 10 dies. Del divendres 16 de maig al diumenge 18 es disputarà aquesta lligueta a Saragossa. I Txell Ferrer continua sumant èxits amb la selecció espanyola de natació artística. A la tercera parada de la Copa del Món, celebrada a Markham, al Canadà, la nedadora del Club Natació Sabadell ha tornat a pujar al podi en totes les proves que ha disputat. Ens amplia aquesta informació la Meritxell Dambrink.
Ferrer va aconseguir 4 medalles més, d'entrada 2 d'or, tant a la rutina tècnica com a la lliure, per equips, superant el Japó i els Estats Units. En aquest segon exercici, novament amb Denis González a l'aigua, l'avantatge sobre la selecció nipona va ser encara més ampli, de 18 punts. Els altres dos metalls van ser de plata, a la rutina acrobàtica per equips i el duet tècnic al costat de Lilou Lluís, amb coreografia basada en la música d'Ex on Who's. Totes dues van acabar entre les germanes austríaques i les xineses. Ferrer ja suma 8 medalles a la Copa del Món d'enguany i l'equip espanyol lidera el medaller. La pròxima parada ja serà la superfinal, del 13 al 15 de juny, a la ciutat xinesa Xi'an. Abans, del 2 al 5 de juny, es disputarà el Campionat d'Europa de Natació Artística a Funchal.
Cap a Madeira, per tant, que marxarà la del natació Sabadell. Demà més teca amb squash, amb futbol sala, amb bàsquet, amb tenis taula, amb el tercer partit de semis del waterpolo masculí i també amb roda de premsa en directe de Kaiser, del central del centre d'esports. Ara, al Notícies Migdia, amb la Núria Garcia i, entre d'altres coses, aquests concerts del centre d'esports amb el festival Observa. Una abraçada des del control de so del Toni González. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.